Avui, dilluns 26 de febrer, no comencem el programa escoltant la sintonia habitual. Avui comencem amb unes notes diferents, especials, i amb una lleugera buidor solitària al cor amb la que volem enviar ànims i suport al nostre company Jordi Mateu. A la Lali, als seus pares, en Jordi i la Teresa, amics d'aquest programa i nosaltres amics seus.
Estenc la mà i no hi ets. Però el misteri d'aquesta teva absència se'm revela, més dòcilment i tot, del que pensava. No tornaràs mai més, però en les coses i en mi mateix hi hauràs deixat l'empremta de la vida que visc. No solitari, sinó amb el món i tu per companyia. Ple de tu, fins i tot quan no et recordo. I amb la mirada clara dels que estimem sense esperar cap llei de recompensa. Amb aquestes paraules de Miquel Martí i Pol, volem recordar que la vida a voltes ens posa davant de moments complicats o tristos que no podem més que afrontar procurant mantenir l'alegria i la joia al cor, i la millor manera és seguir sempre endavant. Així doncs, comença el nitrat.
Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre de nou, són les 9 i 5 minuts. Comencem el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa que el fem des de les entitats i per les entitats, i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Avui, programa 160, 20è de la 5a temporada del Nitrat i enèsim d'aquest 2018, que alguns ja ens estem tornant una miqueta bojos.
Avui serem a l'estudi amb tots vosaltres i qui s'apunti fins les 10 d'aquesta nit d'hivern moderat amb convidats especials que podrien fer por, però la veritat és que sí que la fan. La societat cultural, l'aire o dissidència sònica en la seva versió més minimalista.
I recordeu que si voleu comentar-nos en directe tot el que us vingui de gust, o no, sobre el que amb bona voz us vingui amb gana, tot s'hi val. Teniu obertes totes les nostres vies de comunicació.
Que, com que sempre us recordem, són el nostre Twitter i el nostre Facebook, on ens podeu trobar com Nitrat, o bé ens podeu trucar al telèfon del directe al 93-675-1587 o 93-675-1588.
De totes les propostes que ens feu arribar, recordeu que farem un sorteig cortesia del Celler dels Llibres, la millor llibreria que promociona aquest programa.
Encetem de nou amb un repàs breu a l'agenda de la setmana. Som-hi!
Què és notícia?
Com cada darrer diumenge de mes, l'entitat sardanista ha muntat la seva ballada de sardanes.
Aquest diumenge a les 12 es va celebrar la ballada mensual de sardanes a la plaça Octavià. La Cobla Juvenívola de Sabadell, a petició de l'entitat sardanista, va oferir un petit record a Josep Sala del grup dels primers sardanistes de Sant Cugat. Tocaren l'Empordà en record seu.
La versió d'aquest Empordà no va ser la música habitual que se sol sentir a les places sardanistes. Va ser una sardana cantada, la primera que l'entitat sardanista ens té a prevista oferir aquest 2018, donat que hi ha una petita formació de la mateixa entitat que s'està dedicant justament a aprendre a cantar sardanes. Una cosa poc habitual aquí al poble.
Bastant.
I res, dir-vos que des de la Comissió de Carnaval estan recollint opinions, valoracions i crítiques del Carnaval 2018 per poder, segons ells diuen, millorar.
Doncs això ho podeu fer entrant a la pàgina web www.carnavalsantcugat.cat i respondre quins són els actes que més us han agradat o que bé no n'hi ha per tant. Jo ho hagués fet millor, ja veuràs, fes, va, passa, deixa'm a mi, que ja veuràs.
Tothom sap que les crítiques són constructives, sempre.
Sempre.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
En aquesta secció, com sempre o no, intentarem donar-vos a conèixer totes les danses que les entitats de Sant Cugat faran arreu del país.
Arriba ja el dia de Sant Patró Màrtir de la ciutat i avui us volem oferir una agenda completa de la jornada més esperada del dia més esperat a la Catalunya de Collserola.
Exacte, abans de començar per la part més interessant d'aquest programa farem un breu repàs del que és la jornada que fem, com el que es fa aquí a Sant Cugat i que hem estat relatant els últims 5 anys en aquest programa de forma continuada. Hem dit sempre el mateix i que al final sempre acaba venint el mateix. Ja parlarem dilluns sobre què és el que ha donat de si diferent aquesta jornada, però de moment fem res, una breu repàs del que hi ha. A les 8:20...
A la plaça Octavia, a les 8:20, sortida a peu dels gegants de Sant Cugat cap a l'ermita de Sant Medir.
A les 9:00...
Arribada dels banderers de Sant Medir.
A la mateixa plaça Octavia.
Xocolatada popular al cap d'un quart d'horeta. I a 9:30... Cercavila de banderers, recorregut, plaça Octavià, carrer Santiago Rossinyol, carrer Santa Maria, carrer Xerric i plaça Barcelona.
Un cop a la plaça Barcelona hi haurà a 9:45 la recepció a l'alcaldessa Mercè Conesa als banderers.
Per acabar sortint a 10:00 cap a l'ermita de Sant Medir.
Un cop en aquesta ermita de Sant Medir, a 12:45 comença la ballada de sardanes amb la cobla contemporània, la primera ballada de sardanes, que n'hi ha dues aquest any.
I ens hi estarem una estoneta perquè fins a 1:45 no està prevista l'arribada dels gegants. I a partir d'aquí ja saltem cada quart d'hora més o menys al toc de campanes, arribada de banderers i lliurament de la bandera a l'alcaldessa.
A la una, al punt de la una, l'ofici religiós, la part més important del dia, sense cap mena de dubte.
Al cap de mitja hora, els parlaments, a 2:45, i a 9:50, actuació d'entitats de cultura popular de Sant Cugat, caparrots, escola de música tradicional, geganters, bastoners i castellers.
L'Escola de Música, per primer cop en aquest aplec, participarà acompanyant els caparots i els bastoners a petició, això sí que és curiós, dels tècnics de cultura. Són, han sigut els tècnics de cultura que han decidit que els músics que interpretin la música d'aquestes dues entitats, caparots i bastoners, no sigui l'MP3 que ho feia fins ara habitualment, a qui li agraïm la seva presència fins ara, seran els grallers i timbalers de l'Escola de Música.
Serà llargament recordat l'MP3. A 3:45 tindrem la batucada de Catalònia Fundació Creativa, a 3:00 la ballada de sardanes amb la cobla contemporània i a 4:15 el ball popular amb llimoneta.
És un grup que hem intentat buscar, no hem trobat cap referència, però bé, us direm que la cobla contemporània, que és una cobla que és l'insígnia d'aquesta trobada, d'aquest aplec de Sant Medir, ha aconseguit donar-nos una petita entrevista el dissabte a l'ermita. Si és que no plou la de Dios, perquè pot ser que s'anuli, hi ha hagut l'amenaça directa i indirecta de Tomàs Molina i els seus acòlits de fer que plogui aquest dissabte, aquest cap de setmana a Sant Cugat. Intentarem que això no passi, lluitarem amb totes les nostres forces i totes les nostres danses de la no pluja perquè s'hi pugui celebrar, com a mínim, l'actuació castellera.
I a 6:00 PM, a l'església del monestir de Sant Cugat, hi haurà el concert amb la jove camerata del monestir de Sant Cugat. Recordar-vos que enguany els banderers són la Unió Ciclista de Sant Cugat, una entitat que celebra el seu 60è aniversari aquest any i amb motiu de la designació de Sant Cugat, Ciutat Europea de l'Esport 2018.
Aquests, com us hem dit, no són tots els actes que es fan per Sant Medir. El mateix dissabte a 10:00 al Pi del Xandri hi haurà la presentació de la Societat Gutural La Ira. Pot ser, Quiman?
Així és.
Després et presentarem i et demanem que t'acostis una mica al micròfon, però de moment deixem anar això i després la botifarra parlarem més del tema. Us recordem
que si voleu aprendre a tocar la gralla, l'acordió o altres instruments tradicionals, l'Escola de Música Tradicional us espera tot el dia a la seva pàgina de Facebook, on hi podreu demanar tota la informació.
I sobre les altres entitats, dir-vos el que ja sabeu segur.
L'entitat sardanista us espera al curs de sardanes que fan cada dilluns al vestíbul de l'Auditori a partir de 8:00. L'Esbar el podeu trobar al carrer Vallès número 51. El grup Mediterrani assaja dimarts i dijous a la nit a l'Institut Joaquim Aplai Ferreres, a la Casa de Cultura. Hi trobareu els dijous i divendres els bastoners a partir de 8:00 del vespre. I els castellers assagen dimarts i divendres a partir de 8:00 del vespre a la Canigó. Si voleu formar part de la família dels Diables, recordeu que podeu trobar-los a diablessantcugat.cat.
Els gegants els podeu trobar al claustre del monestir. Si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podreu adreçar-vos al web de la coordinadora quan estigui arreglat, tradicionalsantcugat.cat. A manca d'això, anirem cap a la botifarra.
Al Nitrat us convidem a jugar una partida de botifarra.
La darrera nit de Nadal va fer un fred moderat a la vila de Sant Cugat, però va ser encara més moderat degut al caliu que va generar la inesperada Missa del Mall, un esdeveniment pràcticament espontani que va sorgir de l'abús de begudes no alcohòliques i l'accés de ser músics d'alguns dels participants, i que va consistir en una cantada popular de Nadales. Quan estava escrivint el guió m'ha sortit directament d'havaneres, però és que ben bé podia haver sigut això. Ara sembla que, degut a l'èxit presumpte que van aconseguir amb aquesta iniciativa, el sindicat de músics de Collserola, Dissidència Sònica, s'ha volgut marcar un altre tanto amb la ira. Per parlar d'això i de moltes coses menys, tenim amb nosaltres els membres menys destacats d'aquesta iniciativa popular de caràcter solidari i entrepreneur. Kiman.
Bona nit.
Com esteu?
Ah, estem bé. Estem bé. Puc dir una cosa?
Pots dir el que vulguis.
Cosa? Em fa... És que
ara,
em fa especial...
T'hem donat el micro ja, per tant.
Em fa especial il·lusió que l'estudi aquest es digui Ramon Barnils. O sigui, he vingut aquí unes quantes vegades i sempre ho veig i dic, hòstia, és que em fa il·lusió, bueno, que estigui l'estudi...
Fa patxoc.
Trobo molt ben pensat, que estigui dedicat al mestre l'estudi aquest i em fa especial il·lusió.
Va ser idea nostra.
Ah, sí?
No.
Però hauria sigut molt maco.
Molt bé.
Es pot que es pot.
I puc dir una altra cosa?
Pots dir el que vulguis.
Que a Dissidència Sònica som sindicat de música, no de músics.
Bueno, ve ser el mateix.
Oh, ve ser el mateix.
Oh, ve ser el mateix, ve ser el mateix.
Ve ser el mateix.
Molt bé. Tens el micro per explicar-nos la diferència entre un sindicat de músics i de... sindicat de música.
Bueno, nosaltres lluitem per defensar els drets de tot el que tingui a veure amb la música, no de la situació laboral dels músics. Som un sindicat de base i ens dediquem a lluitar per l'accés de tothom a la música. I tothom vol dir no només els que toquen música, sinó els que l'escolten, els que els hi agrada, els que la volen assajar i no tocar en directe, o els que... senzillament hi tenen una relació.
És bo aquest, eh?
Sí, sí.
Agafem bona gent aquí, de tant en tant. O sigui, fem bé, això.
A mi ara admeto que així d'entrada no us coneixia en profunditat, amb la qual estava entusiasmadíssim amb les preguntes, i la primera que teníem era precisament això, que demanem que ens acabés de desenvolupar de què sou, què feu i què demaneu a Dissidència Sònica. Contesta per ordre.
Però
a veure, som bàsicament moviment social, més que entitat. El que passa és que també al fer un treball molt de base, molt local, ens assemblem bastant a una entitat. I a més compartim el mateix món, no? Vull dir que la base social que hi ha de la gent que li agrada la música, etc., estem allí i és compartit. Hi ha molta gent que està en entitats, que també està a Dissidència Sònica, més implicada o menys implicada, llavors a vegades es confon. És només nominal, que som moviment social, però sí, som un moviment social, som un sindicat. Després, quines preguntes més hi havia? És que m'has fet les quantes de cop, eh?
Què feu?
Què fem? Fem... La resposta curta a això és el que ens dona la gana i el que ens ve de gust, en el bon sentit de la paraula. La resposta...
Bé, ara la políticament correcta, si us plau.
La resposta llarga és una mica el que estava indicant abans, que una mica el que treballem és que la gent pugui accedir a la música. Això què vol dir? Això vol dir que mentre que una visió sectorial, és a dir, que és la clàssica, no?, professional, de que, bueno, hi ha una gent que toca, que són els professionals, hi ha una altra que ha d'anar allà i escoltar, i ja està, i el seu paper està limitat a això, nosaltres aquestes fronteres no creiem que tinguin massa sentit, sobretot a peu de carrer. Llavors, tot això de que un és el tècnic, l'altre és el promotor, l'altre és el mànager, l'altre és l'artista i l'altre és el públic passiu, no ens acaba d'anar. A nosaltres ens va més a l'esquema, per exemple, de la Cercavila, no? Que no està molt clar qui és l'artista, qui és el públic, qui és el que remena les cireres i qui és el que no. I estem bastant més còmodes aquí, creiem que és el que té sentit. I per això tenim molts vasos comunicants, entenem, amb el que és la cultura popular.
I això exactament com ho feu? Perquè clar, jo, per exemple, amb l'harmònica o amb el violí em puc defensar lleugerament, però com a cantant d'òpera no podria fer res.
Toques el violí?
Sí, una mica.
Mira.
Primera notícia.
Doncs no, exactament així. Tu depèn de com nosaltres assagem, aquí és on investiguem. O sigui, nosaltres assagem formats en els que es desacralitzi la idea una mica de l'escenari. Llavors, tenim diferents bancs de proves. O sigui, un, per exemple, podria ser el més antic, que és el Trona, que bàsicament és un concert de música burra, però on no hi ha escenari. Es fa peu pla.
Has obert un nou concepte, que és la música burra. Així un breu resum de què seria això?
La música burra tècnicament serien els gèneres més durs relacionats amb el rock. El que passa és que amb el temps, per extensió, ha arribat a designar més aviat una actitud de música intensa i... Sí, podria ser un... Sí, podria ser un Metallica, però també podria ser un Wagner tocat amb passió, o podria ser... O podria ser, per què no? O podria ser un Jaume Arnella quan es ve, o sigui, quan està emocionat. Vull dir, així.
A mi aquesta entrevista ja m'ha servit. Soc un seguidor de fervent de Wagner i del rock i acabo de descobrir el concepte de música burra.
Sí, sí, està acotat.
És, que,
eh?
És bo. No,
per això vull dir que a mi ja m'ha servit. Ja he après una cosa, així d'entrada.
Vull posar els que queden.
Per això.
Això és el primer que vam fer. Això funciona bastant bé la gent s'anima bastant. Hi ha un moment, això de tocar el peu pla, la gent ho agraeix molt. I després i portem 2 anys provant coses bastant noves que també ens han anat bastant bé. Ara per Festa Major vam provar un karaoke, però que no era el karaoke a l'ús, o sigui, el karaoke que tenim tots al cap, que és el de altes hores en un local regentat per...
elements dissonants de la nit.
Sí, elements dissonants de la nit i tot això, doncs no, un karaoke en directe, en banda, i on el públic, a part de fer el préssec, no, que en diríem, doncs hi ha de posar una mica més de la seva part, també, que és triar la cançó amb prou temps d'antelació com per poder-se aprendre la lletra i deleitar-nos amb un show i no pas amb la seva lectura de la lletra. I llavors ho vam provar per Festa Major i va anar bastant divertit. Va anar bastant divertit.
Això m'ho vaig perdre, per què?
Per un motiu evident, i és que tothom es perd moltes coses durant la Festa Major.
Ja, però jo això hauria d'haver descobert.
Bueno, ara doncs mira, ja ho saps. Ja tens també t'he de dir una cosa, que hi va haver un antic col·laborador d'aquest programa, va deixar una frase que bastant definitòria, perquè el vam cridar, el Litus.
Litus Maiol.
El vam cridar perquè presentés ell, el va presentar ell, el karaoke. I faltaven 10 minuts per començar, i estava ja tothom amatent, estava tothom allí ja... esperant a que comencés, i va dir el que jo entenc és una frase cèlebre que ha quedat gravada en tothom, que és dir, hòstia, falten 10 minuts per començar i això ja és una tradició. I tenia raó. Vull dir que aquest any que ve ho tornarem a fer.
No.
És que no.
Quan la toca. No...
La toca bastant, s'ha de dir, aquest noi.
Però no li diguis.
Ja.
Si no, després s'ho creu. No?
Sí, exacte. És el problema. Litus, aquesta part del programa no l'escoltis.
Exacte.
I després, l'última gambarrada, l'últim experiment que tenim entre mans és la fundació de la societat cultural L'Aire.
Abans d'aquesta n'hi ha hagut una altra, que és la Missa del Mall. Però què va ser això?
No, la Missa del Mall és un acte de la societat cultural L'Aire. La Missa del Mall va ser treure la poteta de la societat cultural L'Aire.
Ens hauràs d'explicar les dues coses. Per tant, et donem la potestat de que decideixis en quin ordre ens ho vols explicar.
La societat cultural L'Aire és una resposta gamberra, simpàtica i desenfadada, picada d'ull, cop de colze, a la societat coral La Lira de Sant Cugat. Mm-hmm. Això ho fem bastant, i de fet també per exemple amb els petits camaleons, d'una manera simpàtica vam fer un cicle que també es diu Els petits canalons, que es fa per Sant Esteve, i tots són...
Els petits canalons és aquell espai d'artistes que es fa just abans del quinto de Sant Cugat.
Sí, al voltant de la data de Sant Esteve. És època de canalons, i de pas doncs, també si pots fer una broma a la gent del Teatre Auditori que estan allí programant, doncs també la fas. Doncs ara, diguem-ne que l'he tocat el rebre una mica a la societat coral L'Aire, llavors serà una versió burra de L'Aire, bàsicament. O sigui, el concepte és aquest, si l'hem de resumir. Llavors, bàsicament la idea és... fer una cantada. Això no ens ho hem inventat nosaltres, en veritat ho hem agafat de la tradició que hi havia al Baobab la nit de Nadal, d'anar a cantar Nadales, amb la lletra una mica canviada, així,
lleugerament
actualitzada, adaptada al context sociohistòrico
cultural o de qualsevol element, sí.
I tal, doncs una mica la idea era aquesta. De fet, es va provar de fer el primer experiment de fer aquesta cantada amb la Missa del Mall, que també és un altre guinyo, o sigui, una altra picada d'ullet, cop de colze, la missa al gall, i es va fer la missa al mall. Per això, i llavors es va recuperar això. Llavors, una mica, la idea de fons és establir, començar a treballar repertori, on això, on la gent s'hi pugui sentir còmoda, que tothom pugui venir a cantar, o sigui, una mica en la tradició més sana, la conveiar, d'esplai, de tens un cançoner amb els acords, si no et saps de melodia, bona sort, perquè no la tocaràs bé. Però en el repertori, en comptes de quedar-te només a les Nadales, doncs anar a tot el repertori tradicional, i a més, de pas, si es pot fer, doncs el repertori popular mundial, és a dir, el popular en el millor sentit de la paraula, és a dir, el refregit i tal, que li agrada a la gent, no saps per què, però a la gent li agrada, i són melodies que no pots entendre per què, però se't queden a dintre i les tens.
Estem parlant que això inclou des del Bob Dylan a la Concha Velasco?
Sí, o a la Britney Spears.
Molt fan.
Val? Llavors, clar, que amb aquesta relació, amb aquest repertori popular entès així, quina relació hi tens? La melodia, la punyetera melodia aquella que se't fot a dintre, i a més les lletres normalment són totalment prescindibles, però és la melodia que algú que en sap molt, que té un art allí arcà, ha cuinat perquè se't quedi gravada i no te la puguis treure del cap, doncs també es poden incorporar aquestes melodies, l'únic que canviant-li la lletra i posant-li una lletra que encaixi amb la realitat del moment. Quan dic el moment, dic la nit de Nadal o Sant Madí.
Si us plau, estic desitjant ajuntar aquesta gent amb en Jordi Savall en una becantada.
No. A mi m'està bé que no.
Ara és veure el mix d'aquests dos conceptes podria ser espectacular, sense deixar a banda de que aquí hi ha un concepte que ens estan explicant i el Jordi Savall, que és un concepte completament diferent de música.
Jo et dic que jo ara amb el Jordi Savall faria el que fos, eh?
Jo.
Sí, el que fos. Sí, musicalment parlant. Ja, ja. Quatre, no sé, no personalment, però... però a nivell musical, el que fos.
Li podem preguntar als seus 75 anys i en què tal porta el tema, però més enllà d'això...
Ah, perdona. No, després sí. hi ha una tercera línia, també, que és de repertori, que és recuperar... Bueno, reivindicar el punk català. El punk d'arrel, el més nostrat, perquè com està vetat i mai ha tingut accés als mitjans, però és d'aquí, és de la terra, i està ja des de fa molts anys, des dels anys 80, vull dir, des de la zona de Vic, per exemple, amb els Godellam, o Zombi Pujol, o tota aquesta gent que no han tingut accés al mainstream, no, del país, però que és un repertori que ha quedat per allà i que a més està molt viu, o sigui, té molta tradició, hi ha molts grups ara que ho estan fent i que tampoc tenen accés, doncs també és una pota recuperar punk català d'arrel.
Arran d'això heu decidit posar-vos frescos i repartir amor al Pi del Xandri aquest dissabte a les 10 del matí. En què consistirà aquest acte?
Doncs serà bastant semblant a la missa del mall, és a dir, nosaltres preparem un cançoner, que és un doble cançoner, no? Uh-huh. Que aquí ve una mica la pregunta que feies tu al principi, és de, escolta, jo és que sé tocar, picar de mans i tocar el pito i poca cosa més, cap problema, vine, hi haurà un cançoner per tu amb les lletres i tu suma't i ja està. I després, per qui toqui algun instrument i tingui ganes de portar-lo i tocar-lo, doncs hi ha un altre cançoner que hi ha unes indicacions allí d'estil cau, o sigui, amb els acords, a sobre de
orientatives.
Sí, orientatives. Hem intentat, ho hem de dir, hem fet com una... És com un 2.0, hem millorat una mica, perquè normalment els cançoners de cau és... O sigui, està l'acord allà i...
I ja, bona sort.
Sí. Nosaltres hem procurat posar-lo a sobre de la síl·laba on hauria d'entrar, que és una ajudeta allí per la gent que toca.
Això vigileu, vull dir, patenteu-ho, publiqueu-ho, i probablement molts caus de Catalunya i esplais us compraran aquest cançoner amb la versió 2.0 dels seus tradicionals.
Oh, és feina, eh?
Sí, per això t'ho dic. Si no hi ha sigut fins ara és perquè és molta feina i ningú s'ha matat a fer-ho.
I ja tens aquí aquests sonats que ho fan.
Bueno, també et dic, una de les coses, un dels premis per venir a celebrar la jornada del patró amb nosaltres és que t'endús un cançoner a casa.
No? A mi em sembla espectacular.
Societat Cultural La Ira, clara reminiscència de la Societat Cultural La Ira. Heu contactat amb aquesta gent, amb alguna cosa? I contactaríeu?
Et diré...
Abans hem dit en broma si faríem un contacte amb Jordi Savall, és evident que la cosa aniria molt bé, però abans d'aquest pas faríem Societat Cultural La Ira, Societat Cultural La Ira?
A veure, jo ara et deixaré anar una primícia així de groga, totalment groga.
Ens interessa.
Que és que... un dels membres fundadors de Dissidència Sònica és membre destacat de la Lira des de fa bastant de temps. Estem parlant de l'insigne senyor Xavi Grau. De la família Grau.
Ah, ho tenim.
Sí, sí, aquí acaba de sortir la... Fop, pum.
I ell ho sap.
Ell ho sap.
Ell ho sap, ell ho sap. I ha rigut molt. Ha rigut molt i de fet, està al tinter ara perquè ens han vingut les dates molt, molt ajustades, però per nosaltres un escenari ideal seria recuperar el repertori de la Lira i posar-li lletres burres.
I fer una versió alternativa.
Sí, però després anar amb ells i que ens rebi l'alcaldessa, també. Als llocs, no? Perquè la Lira, l'alcaldessa...
No, no, també s'ha de dir que la Lira té 125 anys, per tant, té com el seu... Bueno, 130 ara ja en porten. Té el seu motiu que el rebi l'alcaldessa. Vosaltres també teniu un motiu que us rebi l'alcaldessa.
Home, jo crec que extra, perquè portem... O sigui, és veritat, ells porten 125 anys i nosaltres amb prou feines portem 2 mesos d'existència. Però nosaltres ja tenim unes quantes lletres on surt l'alcaldessa. Llavors, jo crec que ja és un mèrit.
Per al·lusions. Al·lusions directes, sí, sí. Amb tot això, clar, això és un programa que... És un programa que, en principi, és el programa de la coordinadora d'entremesos de cultura popular del Seici Festiu de Festa Major. Un dels dos. Els dos, crec. Clar, aquí vosaltres en principi no hi pinteu res. Però aquí entra la meva pregunta important. Sou cultura popular?
Jo crec que... A veure, popular és una paraula una mica trampa.
Per això.
És una paraula una mica trampa perquè popular pot voler dir de consum massiu, que és una de les excepcions, jo no la comparteixo. És a dir, en aquest sentit, no, perquè... el que us he explicat abans, o sigui, operem a nivell molt local i molt de base
i amb un cert esperit transgressor, vull dir que...
Sí, no sortim a l'Underrock perquè ens entenguem no toquem a la marató de TV3, val? Però després hi ha un altre sentit de popular que a mi m'agrada, que és arrelat a la gent. I en aquest sentit, quan estàvem parlant de melodies que s'enganxen, doncs estic parlant exactament d'això, de coses que han quedat i que després han evolucionat i que la gent s'ho sent seu i treballa a partir d'això, fins i tot a vegades rebel·lant-se contra això, però a partir d'això, respecte a això. Llavors, en aquest sentit, som cultura absolutament popular. En el sentit en el que no som populars és això, en l'excepció de masses, i en una altra excepció que és bastant perversa al meu entendre i bastant injusta, que és la de folklore en el mal sentit de la paraula. És a dir, folklore en el sentit de formes fossilitzades aquestes que han de quedar igual i no poden variar i no es poden adaptar al dia d'avui. En aquest sentit no som cultura popular.
És que parla molt bé aquest noi.
Sí.
No sé, podríem estar parlant hores d'això, si vols. Si tens alguna cosa més a dir, tu mateix.
No, potser això és interessant, no? O sigui, comença a pensar en formes arcaiques i comença a veure quin sentit tenien en el seu dia i qui s'ho va inventar, no? O sigui, jo què sé, per exemple, els instruments de corda. Els instruments de corda són el més surrealista que et puguis tirar a la cara. O sigui, els primers em consta que estaven fets amb budells d'animal, les cordes. Aquí
Correcte.
Va ser el boig l'animal que se li va acudir d'agafar un budell d'animal i començar a fer notes amb allò. És a dir, era algú que anava a buscar coses molt noves i a provar, anem a provar. Llavors, jo crec que aquesta mentalitat mai s'ha de perdre. Llavors, totes les coses de les quals estem disfrutant avui, sigui el ball de gitanes, algú en algun moment se les va inventar.
Sí.
I algú en algun moment devia estar prou loco com per inventar-s'ho. Doncs siguem tradicionals i conservem la locura aquesta i fem coses loques, no? Una mica.
I la gent com us pot contactar, com us pot seguir, com pot anar veient o s'ho ha de trobar de boca quan...
Opció B. Especialment en aquest. En altres experiments que fem sí que procurem ser més formals en el sentit de producció, no? D'això de fer campanyes de comunicació i coses d'aquestes, i xarxes socials i això. I amb la Ira vam decidir que seria molt poc digital. O sigui que potser sí que fèiem algun esdeveniment o fèiem algun tuit o alguna cosa, però que el canal principal fos el boca a boca. Fos el boca a orella de la gent i que hi hagués un punt de fer poble, no? Una mica de...
I si algú s'anima a fer el loco amb vosaltres i decideix dir, ei, doncs jo tinc ganes de posar-m'hi més seriosament, com pot contactar amb vosaltres?
De moment la Ira està bastant lligada a Dissidència Sònica. Llavors, Dissidència Sònica normalment es reuneix els diumenges a la tarda a l'Ateneu Caltamarari. Però la voluntat és que a la llarga la Ira agafi entitat pròpia i a lo millor, si es converteix en una entitat nova, fantàstic.
Com una nova societat coral gutural. Tenia la pregunta i se m'ha anat al sant alçat, però bueno, això sempre és el mateix, em passa sempre. Jo tenia aquí apuntat que no té res, o sigui, això de la Ira no té res a veure amb irlandesos, perquè simplement és la definició que fèieu de l'al·lusió cap a la lira. La vostra música, la que sentirem ara mateix, lletres, hi ha una temàtica central o és molt aleatori?
Són comunals, és a dir, les lletres, qui vulgui pot escriure una lletra. O sigui, nosaltres el que no tolerem és el "ei, podríeu fer..." No, fes-ho tu. O sigui, vine
bé,
i fes-ho tu.
M'agrada aquesta actitud.
Vine i fes-ho tu, ningú et farà censura, ningú dirà res, serà tal com tu vulguis, però fes-ho tu. Llavors ha anat una mica així. Llavors aquest esperit es vol mantenir. És a dir, que el repertori depèn de qui es motivi i el faci. Llavors, qui vulgui parlar del ball de gitanes pot parlar del ball de gitanes, qui vulgui parlar de la regidora de cultura que parli de la regidora de cultura, qui vulgui parlar de com està la plaça davant de casa seu que parli d'això.
M'agrada molt l'actitud, sobretot el punt aquest de no, vine i la vols poc feta, fes-te la carn.
Perfecte. Quiman, alguna cosa que se't quedi per dir?
He sentit que a la diada del patró tu hi haurà copla.
A dalt, al Sant Medir, hi haurà copla, sí. Hi ha la copla contemporània. No sé si tenim alguna pista d'allà, crec que sí. Bueno, ara intentarem buscar-la, perquè senties que arriba a fer aquesta gent de fi. Per què?
Perquè jo ara m'heu fet pensar, és que he sentit la paraula copla i m'heu fet pensar en... Jo he de confessar que jo tenia i en cert sentit tinc una mica de problema amb les sardanes, ¿vale? una mica de problema.
Normal.
Però era molt poc crític i sempre era com un pack, no? Era tota la sardana fora. I va haver un moment molt concret en el que de cop i volta em vaig enamorar de la copla.
Què és?
Vaig llegir el llibre d'en Lara, el de Una màquina d'espavilar ocells de nit. No sé si l'heu llegit.
No, no he tingut el plaer.
Aprofito per recomanar fervorosament a tothom qui està escoltant que es llegeixi Una màquina d'espantar ocells de nit d'en Jordi Lara. Perquè és una obra mestra. És un escriptor bastant jove i és una novel·la mitja autobiogràfica que narra els seus primers passos dintre d'un grup de cobla. Que en el grup de copla ell li diu així, li diu, és una màquina d'espantar ocells de nit. I parla de moltes experiències i el títol surt d'una d'elles en un moment que la copla, pues, bueno, entra entre moviment i moviment, doncs hi ha alegria, diguem-ne,
sí.
I l'alegria dura tant que arriba fins a la nit i acaben perduts por ahí tocant pel mig del bosc. I els ocells, evidentment, s'espanten. I llavors ell, de cop, en un moment aquests de lucidesa que tens a altes hores, doncs diu, hòstia, som... Aquest... És com una màquina d'espavilar ocells de nit. I té el títol de la novel·la. I és absolutament recomanable aquesta novel·la. Però a mi, jo et dic, a mi em va reconciliar amb la, amb la, amb la cobla com a tradició heretada. O sigui...
Perquè sentim un fragment d'aquesta cobla contemporània que sentirem aquest dissabte, si tot va bé, allà dalt. Allà amb què ens poses, Pablo? El Quimen està flipant. Em volíem posar això en moments...
A mi em tenen enamorat. O sigui, em tenen completament enamorat, aquesta gent.
Superior.
Sí, va,
superior.
Aquesta us ha agradat?
Superior.
Que hem descobert tots que és, quina sèrie és.
Digue'm que tens llum foc destrucció.
Si us plau.
Digue'm que tens llum foc destrucció, per favor.
No la vam passar en aquest programa.
Ah, oh, no, no ens deixis així ara,
però
Nacho.
Però existeix. És la Copa Contemporània. Tenen infinitat de discos. Hi ha un que és dedicat sencer a sèries de TV3, en el qual hi ha, crec que, Bola de Drac. I sonarà aquesta que sentireu ara, que crec que us sonarà.
Sí, de moment sí.
Està creixent. Jo això ho he ballat. Això es balla cada 3 de març.
Jessica!
Sí, Jessica,
mare.
Vale. N'hi ha més, n'hi ha moltes. Vale? Però bueno, jo recomano que si teniu Spotify, teniu alguna plataforma, ja, ells tenen tots els discos penjats a la xarxa.
Aquesta mateixa nit.
Sí, sí.
Puc dir una cosa?
Sí. N'hi ha una altra, Pablo? Ja, quina ens poses ara? Aquesta sí que jo no sé quina és.
Ja l'he sentida.
Totes comencen igual.
Per això.
Molt bé.
Que fort. Hi ha algun homenatge a John Hillerman?
Hòstia, no ho sé.
Mare de Déu, senyor Magnum, però que t'has begut l'enteniment, no?
Pot ser, és que hi són totes.
És disc escoltar aquesta nit mateix.
Jo vull fer un disco de gangsta rap amb aquesta gent, però
doncs
ja...
Doncs pots fer-ho perquè estan oberts. Ja et dic, si vols, aquest dissabte els veuràs allà dalt. Són gent molt, molt propera i oberts a qualsevol tipus de cosa que...
Jo demano ara mateix a veure si es pot materialitzar això, o sigui...
Dissabte tens una reunió...
Espera que el Pablo vol parlar, digues.
Jo he estat mirant avui a YouTube aquesta gent i tenen tots els hits de l'any, eh?
Tots els hits. Tenen fins i tot... Crec que... No sé si la Maria posar la cançó de l'estiu de l'any passat. Crec que hi
sí,
és.
Sí, hi ha un Despacito, tot aquest tipus de coses.
Aquesta gent els hem de buscar per fer un Desafinats aquí. O sigui, hem de buscar algun responsable, ja.
ja us dic, aquest dissabte ens han concedit una entrevista i parlarem amb ells obertament i llargament sobre això. Tenia pensat a fer un desafinats després d'això. Crec que és difícil que vinguin perquè assagen molt i són un grup professional i tot el que vulguis.
Nacho, hem fet entrevistes a gent que estava tirada al costat d'una autopista al cotxe. Podem aconseguir un contacte telefònic, però aquesta gent
no, hem
de passar per aquí.
Si el tinc, si ja hem parlat amb ells. Jo si vols te'l passo, Marc. Jo te'ls passo i muntes tu aquí un concert de cobla.
I el Kimen, sí, sobretot. Sí, has de passar el Kimen.
Jo estic esperbarat.
Hauríeu de veure la cara. Està...
Sí, no, està, o sigui, està a punt de sortir el cor per la boca.
Si el llibre el va reconciliar amb la cobla, ara se n'acaba d'enamorar.
Mare de Déu.
Són bons, són bons, són molt bons.
Són molt grans.
Són molt grans. Tenen, però és que tenen, ja et dic, no t'acabaràs tota la música que han fet aquesta gent. És increïble. Sí. Jo, això és un altre tema que potser t'agrada... Ah, mira... És bona,
entenc.
És que estàs seguint sense paraules, molt bo. Hem arribat a mi a punt d'entrevista, al final està molt bé, això.
És espectacular, el que ens està descobrint amb aquest desafinats improvisat aquí.
Hòstia, aquest dissabte els heu d'enganxar, eh? Els
sí, sí, sí. Enganxéssims queden.
Jo crec que quina és la ment que hi ha darrere d'això, o sigui...
Músics? Que no diries, o sigui... Hi ha una paradoxa estranya al món de la sardana i és que els balladors són gent gran, els músics són tots gent molt jove. Són gent molt bona, però són gent molt jove. I és com paradoxal, perquè és un públic que no s'adiu gens a la gent que toca aquesta música.
Llavors, et puc fer una pregunta?
Pots fer-me una pregunta?
Aquesta, jo, la locura de la que us parlava abans,
sí.
O sigui, jo la veig aquí.
Yes.
Jo la veig aquí. Vosaltres creieu que algun dia això podria arribar també a les coreografies? En el món de la sardana, honestament?
Això és un debat que vam tenir justament fa un any amb l'antiga presidenta de l'entitat sardanista, la Gina Nebot. La Gina Nebot és una noia de la meva quinta, crec que n'acaba de fer uns 20... ha acabat de fer els 26 o 25 ara. I era la presidenta d'entitat i que porta molts anys ballant sardanes. I que té un grup d'amics amb els que ballen sardanes. Hi ha un grupet, hi ha una generació de sardanistes que tenen això entre els 18, els millennials sardanistes, que en diríem ara, vale? Que realment lluiten perquè això passi. Però també els hi pot el pes de la tradició. És a dir, la sardana és una dansa que és la que veiem tots a la plaça, però també és moltes coses com els concursos de sardana i els punts lliures. Hi ha coses molt, molt bèsties de la sardana que es poden explorar, evidentment. Clar, la sardana és una dansa molt, molt estanca i és difícil de ballar-la bé. Però no atrau tant com atrauen unes gitanes, per exemple. Uh-huh. Que tots pensaríem... És que nosaltres... Per què les sardanes no són com les gitanes? Que és el que molta gent que ha pensat això que estàs pensant tu ara, aquest punt de bogeria, potser... Com és que no? Doncs perquè s'està buscant. S'està experimentant. Què és el que sí que s'ha experimentat amb la sardana? Mira... Demanar per la drac.
Sí, senyor. Sí, senyor. Rítmicament era molt difícil de fer això, eh?
El compàs doble aquest de la sardana, sí, sí. És horrible. De congeniar en res, i aquesta gent són genis i ho fan.
És que anava a dir, poca broma, perquè per l'escoltar, tècnicament...
És perfecte.
Són molt bons.
Són molt bons. Doncs el que et deia... L'única cosa que s'ha fet de bogeria amb la sardana és transformar la cobla en les big bands, una big band americana. Això, ho busques per internet, ho busques on vulguis, jo si vols després t'ajudo, que en algun moment hi és. De fet, hi havia un dia que un desafinats que tenia preparat justament per fer això. El desafinats és la secció aquesta que fem al final de músiques i que va aparèixer això fa un parell o tres d'anys. I realment és una cosa que funciona. És a dir, la cobla està tan infravalorada a la música catalana que depèn molt del Canet Rock ara mateix. És a dir, que la música catalana popular, tu ara que veus, és el Canet Rock, és el que deies abans. El punk, on és? El punk és una cosa importantíssima. Hi ha una producció de punk en català que jo crec que supera el rock.
I de molta qualitat,
pop,
de molta català, qualitat.
Molta
qualitat.
Des de grups com Antipàtics, que van aconseguir arribar als Premis Underrock, que és una cosa que bastant impensada, grups mítics que ningú coneix com Decibelios, dels primers grups de punk que són coneguts a tot Espanya i Europa, això passa. I hi ha coses que d'aquí que no es coneixen aquí, que es coneixen a fora. I la sardana és una cosa que quan es conegui fora, la gent, o sigui, els melòmans de fora fliparien bastant. I s'ha intentat ja i de veritat és que funciona.
Jo, a mi, m'agradaria llançar una reflexió.
Tu dius que tinguem corda...
Sí, no, moltes vegades és, hi ha, fins i tot, si tu ets partidari de no tocar res, has de deixar un marge a una interpretació nova de la tradició, perquè precisament el que tu entens com una essència ho pots salvar. Estic pensant ara, per exemple, la dansa. La dansa clàssica la salva el contemporani. La salva el contemporani, perquè la gent se sent atreta per lo nou, per lo nou, i entra, i a lo millor, com veu que els fonaments tècnics d'allò és el clàssic, acaba fent clàssic. Això potser en dansa no es veu tan clar, però en altres estils així... O sigui, ara estic pensant, per exemple, en la capoeira a Brasil. La capoeira a Brasil, hi ha l'estil clàssic, clàssic, allò tal, que és la capoeira d'Angola, i després hi ha el que coneixem tots, que és aquell, el de voltaretes i salts mortals i tal, que és la variant de regional, que en diuen, que és massiva.
O el mateix exemple podem trobar amb diferents estils vocals que acaben saltant després a la lírica més tradicional, clàssica, operística, clàssica.
Els seus fonaments tècnics. I això salva la lírica tradicional. Llavors, és que a vegades un moviment audaç de reinterpretació de la tradició salva la tradició, fins i tot la que es vol més estanca.
Bueno, és que a mi, parlant, en aquest és un debat que va tenir un enfrontament dins del món de la lírica internacional molt, molt clar i molt obert entre les dues figures d'Alfredo Kraus o Luciano Pavarotti, no? Que un deia no, això no pot sortir del teatre, i l'altre deia no, escolta, en un estadi sense l'acústica adequada, però que la gent escolti i un cop ho estimi ja decidirà si vol venir o no amb el format tradicional. En el fons no deixa de ser un terreny molt concret, el mateix debat que estaves plantejant tu, encara que ells no arribaven al punt de dir no, i ja que estem a sobre, transformem-ho no només en format, sinó en quina és la proposta artística que presentem. Però jo crec que no són incompatibles, és a dir, jo crec que és important no perdre aquestes expressions culturals clàssiques, perquè no deixa de ser la nostra història i d'on venim, però aquí coincideixo amb tu amb el fet de dir no, siguem oberts, siguem transgressors i a veure fins on ens porta, a veure què neix.
Per cert, està sonant el Pingu ara.
Sí, l'estava escoltant.
Hòstia, gran Pingu.
És que és espectacular.
Perdó per interrompre.
Au gallinàcia de velles trompetes.
Que segurament estaria el dissabte
a Sant Madí.
Ja et dic.
Trompetejant.
Vine el dissabte a les 10 del matí allà.
No sé si podré, però intentaré escapar-me.
Si no, passarem un vídeo, perquè en principi tinc gravadora demanada per gravar aquesta gent. I el Desafinats de dilluns anirà dedicat essencialment a la cobla contemporània de nou i a la Societat Cultural L'Aire, que avui se'ns ha presentat aquí amb totes les de la llei. Quiman, moltes gràcies per haver vingut,
a vosaltres
per la conversa que ens has donat de 20 minuts extra que no estava prevista i que m'ha acabat sent per mi
molt productiva. He sacrificat gustosament la secció avui.
Sí, no, i saps que és el bo, que la tens preparada per la setmana següent.
Ah, no fem les bèsties? No fem
les... Queda poc temps, vull dir, podem intentar-ho, però...
Bueno, aviam, fins a 56 tens temps?
Jo soc molt fan de les bèsties.
Sí, puc intentar fer-ho.
Doncs, va, fot-li de quina bèstia. No te'n salves.
Quina bèstia.
És l'única sintonia que deixem posar sencera sempre.
És burra.
Programes a gust de, i seccions a gust del convidat, eh? Primer cop que ho fem, això
sí,
està
sí,
molt
sí,
bé.
Sí, això està claríssim, no ens havia passat mai. Doncs bé,
què ens portes avui?
Avui, com que hem hagut de reduir substancialment la secció, no farem bèstia en particular, avui només farem un petit apunt del que intentaré fer el seguiment el proper mes.
Molt bé.
Que són els lleons.
Lleons.
Els lleons. Lleó, com us podeu imaginar, és un rei de bèsties de terra, té una representació simbòlica del poder terrenal i acostuma a identificar-se en els bestiaris mitjavals amb valor, majestuositat i una certa clemència, cosa que altres animals, com els dracs o fins i tot les àligues, no comparteixen. Al costat de l'àliga no deixa de ser una representació d'un poder celestial, perquè si bé l'àliga està associada doncs, a un poder representatiu i a un poder diví, el lleó pren molt més la forma associada a Jesucrist a través de la seva representació en l'Església Catòlica de l'apòstol Sant Marc, de l'apòstol de l'evangelista Sant Marc, i no deixa de ser l'altra bèstia parella de representació. L'aparició del lleó com a element processional d'imatgeria popular no és exactament coneguda, encara que, com us podeu imaginar, segur que té una font a corpus, que és la paraula tradicional d'aquesta secció. I precisament aquestes processons és on més o menys se situa l'origen més cregut com a possible.
No, nosaltres l'acceptem totalment plausible.
Dins la imatgeria festiva catalana, el lleó és un personatge singular i més aviat escàs.
Sí, no?
Només ciutats com Tarragona o Barcelona tenen una tradició arrelada i constant en les seves cerimònies i festivitats, concretament de les primeries del segle XV. Barcelona té una referència del seu lleó al Llibre de les Solemnitats, el 1424, formant part de l'entremès de Santa Maria Egipsíaca i Zosines, i al llarg dels segles és responsabilitat del gremi dels blanquers. Ja sabeu que moltes de les bèsties de Barcelona estaven associades a un gremi que era el que es cuidava de mantenir-la i fer-ne el cuidat i, per tant, treure'l. Tarragona documenta el seu lleó al mateix segle com a figura integrant de la Roca de Santa Tecla i el seu martirologi. En altres ocasions desfila la processó tarragonina del Corpus, en aquest cas representant a l'evangelista Sant Marc. La figura del lleó, a poc a poc, ha anat evolucionant, ha anat prenent funcions protocolàries, però sempre en segon lloc respecte a una àliga. És a dir, si una ciutat té una àliga i un lleó, generalment és l'àliga qui esdevé el cap insigne del protocol,
sí.
I participa en els seus seguicis, però amb els anys ha anat relaxant aquesta figura tan greu, tan pesada, i s'ha anat convertint, com que l'àliga era qui encarnava aquests valors, anava fent un seguici molt més festiu, molt més lúdic, una miqueta acostant-se a les molasses i als bous.
La figura una mica més burra.
Actualment, que a mi em consti, tota la zona del que s'anomena com els Països Catalans, hi ha mitja dotzena de lleons festius. Igual 7 o 8, perdó. El de Barcelona i el de Tarragona, el de Reus, el de Caldes de Montbui, el de Gavà, el de Sineu a Mallorca, el Vendrell, que tenen lleó i lleonet, i el de Lleida. I aniré parlant de les diferents bèsties felines en els propers programes.
Molt bé, què et sembla?
Em sembla fantàstic. Jo sóc molt fan d'aquesta secció en concret.
Iuhu! Toma.
Ja està, no?
Ja tens un fan, saps?
Sí, jo acabo de... Surto inflat 10 quilos.
Molt bé. Doncs, fet aquest comentari, bueno, fet aquesta bèstia, fet aquestes bèsties que aniran entrant al nitrat i aquesta secció al gust del convidat d'avui, nosaltres anirem marxant, som-hi!
I arribem al final del 20è programa de la 5a temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 FM de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i, sobretot, per les places del poble.
El programa l'hem fet possible en Marc Travé, en Palo del Canto, els Vies de So, i a la distància la Bet Porqueres, la Mercè Andrés, que avui no ha pogut venir però havia de venir, en Jordi Mateu, que li tornem a enviar una bona i forta abraçada, i jo mateixa, Nacho Ferrer, que us està parlant fins ara. Nosaltres marxem, seguint amb el que ens toca. Us esperem el proper dilluns, mateixa hora, amb més nitrat, més cultura popular, més del que hagi anat de si Sant Medí, la Copa Contemporània i la Societat Cultural L'Ira. Recordeu, 10 de matí, al Pia del Xandri. Us espera una experiència ben burra. Molt bona setmana.
Molt bona setmana.
Bona setmana.